think about the problems of machines breaking down.
La tecnologia ha millorat l'educació.
Tecnologia i educació són indissociables.
I així, doneu classes a la Universitat de Harvard?
Yes.
Directament és una estrella de la vida, això. És que no pot ser, això sí que no pot ser.
Hola, chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Yo pensé que iban a ser 40 chavales que me vieran nada más
y són
40 millones ya.
Qué barbaridad.
These children are being taught questions.
Han canviat els llibres per tauletes, per impressores 3D i fins i tot per drons. Estic flipant molt. Això són ulleres de realitat virtual.
Hi ha gent que pensa que tanta tecnologia en una aula no és bona.
L'important és ensenyar a gestionar la tecnologia.
Google, Apple... Són precisament els que han decidit allunyar les seves criatures de la tecnologia.
Some subjects are taught in all high schools.
Aquí no veus ni una tauleta ni un ordinador. Sorprenent.
The spacecraft was subjected to vibration.
La tecnologia ens està distraient el cervell?
Pot distraure el cervell, per descomptat.
The teachers give you help in choosing your course.
Tecnologia, sí, tecnologia, no, en una escola.
Technology, of course.
Tot això té sentit si hi ha un component emocional al darrere.
Però el sistema educatiu actual salta pels aires.
Nice to meet you.
Això és una classe?
Yes, welcome to the HBX Live Studio.
I així doneu classes a la Universitat de Harvard?
This is one of the ways in which students from around the world can learn from Harvard professors.
Veig a Varsovia, de Beijing, de New York, de Londres, de Lima, de Shanghai. Clar, hi ha estudiants d'arreu del món aquí.
Yes, we have students all over the world dialing in for class. So one of the benefits of our studio is that you can learn from home, wherever you are in the world.
De fet, sou a punt de començar la classe, no?
Yes, we're about to start, so let's head outside.
Oh, okay. Thank you.
2 minutes.
Uah, directament és una estrella de la vida, això. És que no pot ser, això sí que no pot ser.
See you all next week.
Probablement tots aquests estudiants no trepitjaran mai el campus de la Universitat de Harvard, perquè tot ho faran online, no?
Many of the participants in our programs take the classes remotely, so they never travel to campus. You're correct.
Puc parlar amb algun d'ells?
Yes, please go ahead.
Hi, everybody. I'm Jordi from Barcelona, from Catalonia. Hi, Becca from Estocolm.
Hello, I'm good. How are you?
Hello, thank you. Sainath from India. Hi. Hi, Jen from New York City. How are you?
I'm good.
Simon, how are you, London?
Hello, doing very well, thank you.
Simon, are you at home right now?
I am, yes.
For me, Live Studio is a new system. I would like to know what's your opinion about this kind of class.
I find it very engaging. I find I enjoy the interaction with the professor and also my colleagues, my fellow students.
Thank you.
Wow. Clar. La pregunta és, quin és l'objectiu que té tot això?
So the goal for Harvard Business School to build the studio is really to extend the reach of the school, to bring world-class business education to leaders all around the world, regardless of where they are.
La sensació que tinc, això és com un estudi de televisió. Clar, però realment com funciona?
It is much like a TV show. It is a produced experience. We have, in addition to the professor on the floor, we have people in our control room that are producing the class experience so that for each student, regardless of where they're dialing in from around the world, they're experiencing the same same classroom.
Mm-hmm. Però, per exemple, un d'aquests estudiants vol parlar amb la professora. Què fa? Aixeca la mà?
Yes. So on their screen at home, where they're dialing in from, they have a button that says raise your hand. So if they press that button, their name lights up in red, and the professor knows that they are interested in joining the conversation. So the professor can call on them.
Hi ha algun alumne que es porti malament i se l'avisa d'alguna manera?
So if people aren't paying attention from our control room, they're able to contact the student and say, are you still paying attention? Don't look at your phone. Participate in the classroom because we want people to participate actively. And what you put into the experience is what you get out of it.
Per tant, és com una classe convencional.
It is very much like a normal classroom experience. And that's the way our studio was designed for the professors and for the participants so that it feels like you're in the room with people. The only difference is you could be thousands of miles away from them.
Estem parlant que l'educació acaba de donar o s'està donant un pas endavant en el món de l'educació?
Yes, we think we're at the very beginning of technology disrupting education. This is one of the ways. We think there's many ways in which technology will move education forward in the future. But this is one way. You couldn't imagine this 5-6 years ago to be able to sit in your home, whether you're in San Francisco or in Santiago in Chile, to be able to participate in a real-time live experience. So we think that this is one of the ways in which education will evolve in the future.
Encara estic en estat de xoc pel que acabo de veure. Un professor, 6 càmeres, 60 senyals de vídeo, amb alumnes connectats arreu del món. Així també es fan classes aquí a Harvard. I això no és el futur, això és el present. Fa uns anys vam començar a estudiar i pensava que era impossible quan ens van inventar el que era la Universitat Oberta de Catalunya, que aprenies no presencialment. I això ens va semblar, però què és això? És clar, d'aquí un temps, potser la manera d'estudiar serà no només a distància, sinó que tindrem el professor a casa ja apretant un botó i que en surti...
Això ja passa ara. O sigui, amb projectes com The Khan Academy o Coursera, allà el que pots fer és aprendre el que t'interessi. L'ABC de la comunicació, economia, guitarra, tocar el flabiol, idiomes...
Però això serà un bon complement. És a dir, és una bona guarnició per un filet que continuarà sent l'escola.
Correcte. I és el plat únic per a aquell que no té escola.
Ah, interessant això.
Sí.
Per tant, això és un pas endavant molt important.
Això és un pas endavant molt, molt important, sí, sí. Per això és tan important veure l'accés a la informació i a les xarxes com un dret universal. Mira, això dels youtubers que tenen èxit, el senyor Khan va fer un vídeo de matemàtiques per la seva neboda, va tindre èxit, es va fer viral, va arribar als fills de Bill Gates i van dir, escolta, aquest senyor té molt talent, podem fer una cosa gran, invertim diners, i ara té una acadèmia, que és l'acadèmia que té més estudiants del món, Khan Academy, a més, són cursos de franc.
Well, when I started, I didn't assume that it would transform anything. It was really just a project to help my family members. But in the back of my mind, I did think that, hey, the software, online content, online videos, if it's able to help even my family, 10 or 15 cousins, why couldn't it help 10 or 15 million people or eventually a billion people? So that was in the back of my mind. And so when it started to grow and people who were not my cousins started to use it, I did start to think this could be a very helpful thing for many millions of students. I've gone to some very good schools and people ask me, can things like Khan Academy in some ways be a substitute? I think yes and no. I think yes, in terms of learning the core material, whether you want to learn the math, the science, the humanities, a lot of that core knowledge you can learn on platforms like Khan Academy or on platforms like these massively open online courses. But with that said, the universities still have an incredible amount of value. So for my own children or for anyone else's children, I would always want the combination. I would want the combination of using online tools to learn a lot of the core knowledge as well as possible. But then when they go to a physical environment, whether it's their school or their university, they're able to have even better community, form friendships, form bonds, do more hands-on projects, have more dialogue.
Soc a Madrid, but no exactament. Soc a Velilla de San Antonio. Estic a punt d'entrar en una de les classes que té més èxit a Espanya. De fet, té milions d'alumnes. I el més curiós del cas és que qui dona aquestes classes no és professor, ni això és una escola. És un canal de YouTube. Cap a dins.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Bienvenido, ¿cómo estás, David? Bienvenido a mi casa.
¿Aquí es donde grabas tus clases?
Bueno, aquí no, en la guardilla.
Aquí, con esto, tienes no sé cuántos millones de alumnos.
Sí, es la magia de Internet y de YouTube. Yo tampoco me lo imaginaba, ¿eh? Yo pensé que iban a ser 40 chavales que no vieran nada más.
Y son 40...
40 millones ya, o no sé.
¿40 millones?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Seguro que eres el profesor de España que más alumnos tienes.
Virtuales.
Virtuales,
sí, supongo que sí. De hecho, en el mundo creo que es el tercer canal educativo en habla hispana. Pero bueno, no, hay profesores que tienen 40 alumnos en clase que seguro que tienen más mérito que yo, que están ahí todos los días luchando con ellos.
¿Y te esperabas tanto éxito?
No, no, ni muchísimo menos. Yo empecé a grabar los vídeos porque yo tengo una pequeñita academia y se borraron muchísimos alumnos por culpa de la crisis hace 7-8 años. Y me daba muchísima pena que esos chavales se quedaran sin ayuda por culpa de que sus padres, los pobres, se hubieran quedado en el paro. Su padre, su madre o ambos incluso. Y digo, pues cuando llegue de la academia grabo vídeos y que los puedan ver esos chicos a los que no puedo ayudar.
Claro, tú decidiste democratizar la educación. Es decir, voy a dar gratis aquello que necesitan porque no pueden llegar.
Y sin pensar también, que luego me lo han dicho, te estabas haciendo la competencia a ti mismo, en el fondo. Yo tengo alumnos o conocidos que dicen, ya no voy a la academia porque con tus vídeos me sobra.
¿Pero cuántos llevas ahora de vídeos grabados?
Pues habrá 700, 800 vídeos, no lo sé.
¿Todos colgados en YouTube?
Todos colgados en YouTube, todos ahí libres para que los pueda ver cualquiera. Y cada visita, cada comentario para mí era un regalo y me lo tomé así. Entonces, yo nunca pensé en hacerme youtuber, ni en tener muchas visitas, ni nada.
¿Y hay un día que hay algún vídeo que da un salto que dices, oye, este se me está desmadrando?
No un vídeo en particular. Recuerdo que fue un comentario en concreto. Y yo grababa vídeos y tenía comentarios y, bueno, pues llegaba un comentario de Barcelona o de Madrid o de Cuenca, bueno, pues los asumes más o menos. Pero un día me llegó un comentario de una niña desde Panamá, se llamaba Lucy, no se me olvidará en la vida, y me decía, gracias, profe, he entendido contigo las derivadas, quiero que grabes más vídeos. Y para mí eso fue como un punto de inflexión, porque era como, ya no solo me están viendo en España, sino que me están viendo en otros lados del mundo, en otras partes del mundo, con problemas económicos a lo mejor más importantes que los nuestros. Y desde ese momento se me creó una responsabilidad interna que no podía abandonar. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de selectividad, en concreto del modelo de examen de las matemáticas 2 de este año. ¿Dónde se encuentra la química en un coche? Hay 100 veces más oro en un kilo de teléfonos móviles que en un kilo del mineral que se extrae en una mina. Practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase.
¿Tenemos que ir por aquí, desde el punto de vista educativo?
La idea no es que toda la enseñanza sea a distancia, ni muchísimo menos, porque yo creo que es incalculable la labor que un profesor puede hacer en clase con sus alumnos. Eso, el trato personal. Los profesores que yo he tenido, los que me han ayudado a mí, los que me han hecho la persona que soy, son los profesores que me han regañado, que me han sonreído, que me han dado una palmada en la espalda. Pero esto indudablemente es una herramienta maravillosa que puede ayudar mucho, ya no solo a los chavales, sino también a los profesores.
Es decir, esto es nuevo. La sensación es que la educación evoluciona muy lentamente.
Lo que evoluciona sobre todo muy lento son los contenidos que se imparten en clase. Los contenidos siguen siendo los mismos ahora que hace 50 años. No tiene sentido que les sigamos convirtiendo a los chavales en máquinas de memorizar o de calcular en el siglo en el que estamos, que ya no hace falta ni memorizar ni calcular tanto como antes. Insistimos en hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, todo de memoria. Y sin embargo no le explicamos por qué funciona un airbag, o por qué vuela un avión, o un montón de cosas más. Dicho esto, yo hago lo mismo que sus profesores, ¿eh? Una pizarra y un rotulador.
Hoy tienes una clase, ¿no?
Tengo que grabar un vídeo de asíntotas que me han pedido.
¿De?
Asíntotas.
Asíntotas. ¿Puedo quedarme a clases que no tengo ni idea
Sí, vas a ser la segunda persona que se queda en clase cuando le dé a grabar. La primera fue mi hermano, la segunda tú.
Perfecto.
Sí, yo le di a grabar. Bueno, le das tú a grabar incluso y me pongo yo aquí.
Ah,
ya.
Perfecto. Yo, ¿sí? Aprieto y me siento, ¿eh?
Sí, el botón rojo, este botón rojito que hay.
Sí,
aquí,
sí.
Pup, y ya está.
Hasta ahí llego, profesor. Hasta ahí llego.
Off. On.
Adelante. Voy a sentarme, perdón, ¿eh? Tomar notas.
Vale, que voy. No, no hace falta que tome notas porque la ventaja de YouTube es que lo puedes dejar ahí grabado.
Ah, claro.
Claro, lo para lo que quieras. Arrancamos, ¿vale? Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un vídeo, este en particular de asíntotas. Es hallar el dominio de la función, que son los valores de x que hacen posible que esta función exista. Y nada, que mucho ánimo y mucha fuerza y aprobar el examen de mañana con muy buena nota. Bueno, de mañana pasado, no sé cuándo es. Nos vemos en clase. Hasta luego.
YouTube i internet no estan fent la competència al que seria l'escola convencional?
Si YouTube i internet estan fent la competència a l'escola convencional, tenim un problema. El que hauria de passar és que YouTube i internet fos el millor complement a l'escola tradicional. Si ho veiem així i ho utilitzem així, la combinació és imbatible. Si el que fa el professor és dimitir i posar un vídeo d'una hora i mitja als alumnes a YouTube, almenys poden quedar a casa o veuran millor a casa seva.
La tecnologia ha millorat l'educació?
La tecnologia i educació són indissociables. Per aprendre necessitem tecnologia. Com més tecnologia tinguem i millor, més aprendrem. Ara, amb un objectiu. Yeah. Per mi el que ha de fer la tecnologia és ajudar el professor a fer la classe millor. Si la classe consisteix en veure un vídeo de YouTube, perquè és molt complex tenir-lo, i perquè és de la millor universitat del món o de la millor escola del món, el pots veure, o explicar un procés complex, o consisteix en dibuixar en una pissarra electrònica perquè és molt fàcil improvisar i després esborrar, perfecte. Si l'activitat consisteix en dibuixar sobre un paper o remenar fang, endavant.
Fa temps que està sobre la taula el debat de l'ús del mòbil a les aules.
França prohibeix els telèfons mòbils a escoles i instituts. Segons el Ministeri d'Educació francès, els mòbils distreuen els alumnes de l'aprenentatge i de la interacció social. Lluny de prohibir l'ús dels mòbils a les aules, com passa, per exemple, a França, el Departament d'Ensenyament aposta aquí per aprofitar l'ús educatiu d'aquesta tecnologia.
Tot i que porta el nom d'un dels grans il·lustres de les lletres catalanes, en aquesta escola de llibres, ben pocs. És una escola que fa anys que aposta per la tecnologia. Han canviat els llibres per pissarres digitals, per tauletes, per impressores 3D, per mòbils i fins i tot per drons.
Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, que ja ens tocava.
Què fareu ara amb la foto? Les de deitar?
No és molt raro perquè la Sandra està molt feliç com a blanca.
No t'ha agradat. Aquesta està bé, no?
Sí,
quina emoció és aquesta? Com es diu?
Contenta.
Contenta? Podem posar contenta. Vinga, anem a posar-ho contenta.
Hola.
Hola.
De quin curs sou?
De primer.
De primer. Hola.
Hola.
Què tal?
Bé.
Tu com et dius?
Ela.
Ela. Quants anys tens?
Sis.
Sis anys. I què estàs fent?
Estic fent una sorpresa per als pares de les emocions.
Amb la tauleta?
Sí.
I com es fa? M'ho pots ensenyar o no? I aviam, com ho fas, això?
Acabem de posar-li el fons.
I, ja, clar, aquí ara poseu vosaltres el fons de la fotografia teva, que això li donaràs als teus pares, és això?
I
que
l'enviarem.
Ah, i l'enviareu. Ah, clar, l'enviareu per aquí, és clar. Abans s'enviava per carta, ara s'envia per aquí. I t'agrada molt la tauleta, a tu?
Era?
Sí. Sí, t'agrada molt?
Aunque en casa no la faig servir molt.
O sigui, ho fas servir més aquí que a casa?
Sí, perquè toca tablets i treballem amb les tablets.
I què fas a casa, llavors?
A casa jugo amb les joguines.
O sigui, a casa jugues amb les joguines i la tablet l'utilitzes aquí.
Sí.
Molt bé. Tu fes, ja et deixo fer, val? Cristina, què tal?
Molt bé.
Escolta'm, sempre estan tan concentrats?
La veritat és que sí, que en aquest moment sí que estan molt concentrats i, a més, amb l'ajuda dels padrins, normalment sí que estan més centrats.
Padrins?
Sí, els padrins són els alumnes de cicle superior que baixen a ajudar-nos a realitzar diferents activitats d'una manera més individualitzada, no? I aquests són padrins digitals que han vingut a ajudar-nos a fer aquesta activitat.
Quan parlem de tauletes, tauletes
és igual pels nens, a motivació?
Definitivament crec que sí, perquè és una eina que amb ells els hi crida molt l'atenció de per si, pels colors, per el joc, pel fet de poder treballar sols, no? Moltes vegades sí que necessiten aquest recolzament del mestre, però ho entenen molt ràpidament. Les activitats que s'han de fer, tota la programació, és una cosa que els motiva molt. You're insecure, don't know what for. Being the way that you are is enough.
He vist que per aquí, de llibres, ben poca cosa. Per què aquesta aposta tecnològica?
Tu observes que no hi ha llibres, però la fortalesa no està en que hi hagi un iPad o hi hagi un llibre, sinó en la manera de treballar, en la metodologia del centre. En el treball preprojecte, nosaltres el que afavoreix i potencia és que el nen és el centre de l'aprenentatge. Per tant, partint dels interessos dels alumnes. I el llibre, en certa manera, no feia més que limitar-nos doncs, aquesta il·lusió que volem transmetre a la canalla.
Per tant, no és antic, però que un llibre té un temari limitat i, en canvi, un iPad o una tauleta té un temari infinit.
És que la tauleta en si no té temari. Vull dir, la tauleta és una eina. Nosaltres volem treballar els viatges i treballem totes les àrees en funció d'aquest contingut.
Clar, però si parlem dels viatges, un llibre té 200 pàgines de viatges i una tauleta té infinites pàgines de viatges.
La tauleta t'obre la porta a viatjar. Un llibre té un temari i t'has de limitar en aquest temari. I si parlem socialment, si pagues un llibre, vols que es facin els 10 temes del llibre, no? Mentre que la tauleta t'obre una mirada a l'exterior, et permet constantment acompanyar aquesta curiositat i ens facilita aquest aprenentatge.
Hi ha gent que pensa que tanta tecnologia en una aula no és bona. Tu què els hi diries?
Jo el que els hi diria és que la tecnologia ja fa temps que ha arribat per quedar-se. Això ja és un tòpic, no? Nosaltres hem d'aconseguir que els alumnes siguin competents, tinguin prou habilitats com per després, quan surtin fora del nostre entorn, sàpiguen desenvolupar-se. Aleshores, la tecnologia està aquí i nosaltres els hem d'educar en la tecnologia.
La tecnologia ens està distraient el cervell?
Pot distraure el cervell, per descomptat. De fet, el cervell se sent atret per aquelles coses que canvien ràpid. És un mecanisme de defensa. Tu veus un paisatge on no passa res i t'adorms, o t'entra un relax. Tu veus un paisatge on van passant animals, ocells, rius, i estàs constantment mirant. És un mecanisme de defensa per si un d'aquests moviments implica un perill. La tecnologia ens permet canviar de pantalla. No cada pocs segons, cada fracció de segon jo puc estar canviant de pantalla. I això crida moltíssim l'atenció, per això la tecnologia pot ser addictiva. L'important és gestionar, ensenyar a gestionar la tecnologia. No és puc passar ràpidament de pantalles, passo ràpidament, sinó és quanta estona estic amb la pantalla perquè allò pugui significar alguna cosa pel meu cervell, pel meu aprenentatge.
Hi ha estudis que diuen que un excessiu ús de tecnologia pot afectar el cervell. Tu què en penses?
No en tot moment estan connectats els alumnes als iPads o fent programació. A l'aula pots trobar-te des d'un llapis, que és lògic, des de llibretes, com a iPads, com a robots, com a impressora 3D, però no estem tota l'estona amb una eina tecnològica constantment. L'iPad està a l'aula i es fa servir en funció de la necessitat.
I, per exemple, en funció de l'edat, també?
Nosaltres, en infantil, sí que som molt curosos. En educació infantil, els alumnes fan servir els iPads una vegada a la setmana.
Per què?
Bueno, doncs perquè a nivell de centre, quan vam començar a establir l'ús de la tecnologia, vam decidir doncs, que aquesta creativitat infantil la volíem continuar potenciant.
No sé si és bo o dolent, però el que és una obvietat és que ara hi ha cada vegada escoles més diverses. Unes que no utilitzen la tecnologia, unes altres que una mica, vosaltres que molt.
Sí, és una realitat i penso que el Departament d'Educació ha fet una aposta important, no? Com a país, la mirada és aquesta. Aleshores, jo penso que la tecnologia forma part de la nostra vida, però ja està integrada en el nostre espai.
Escolta'm, estic Estic flipant molt, perquè estan... Aviam, quin curs és això?
Això és sisè.
Això és sisè?
Sí, els més grans de primària.
I què esteu fent? Perquè això són ulleres de realitat virtual.
Bueno, dintre del projecte dels Misteris del Mar, que van triar ells a principi de curs, hi ha un documental en realitat virtual que és sobre nedar amb taurons, i el que estan fent...
Veuen taurons, ells, ara, aquí.
Veuen taurons al voltant d'ells i com s'apropen amb ells.
Clar, la pregunta és, què aporta una classe a través de veure-ho amb realitat virtual i no com convencionalment veuríem en vídeos?
Dona la possibilitat de poder-se apropar a una realitat llunyana. El fet d'estar a sota del mar és poder veure els taurons que nosaltres ens imaginem o com veiem en els documentals, doncs, que passen per sobre nostra, i posar-te una mica la pell del submarinista i podeu veure-ho tot amb més precisió.
I en aquest joc concret, perdona, mira aquest joc, he dit, no.
Bueno, nosaltres aquesta... ens ho prenem una mica també com un joc.
Però, està molt bé, però per entendre'ns en la classe, tu què els fas, què els dius que han de fer en aquest aprenentatge concret?
Doncs el meu paper és de guiar-los en l'aprenentatge, guiar-los amb els seus interessos, guiar-los amb el que jo crec que ells han d'arribar a saber, i aleshores crear un fil conductor en el que vagin pel camí adequat perquè siguin ells els protagonistes del seu propi aprenentatge.
Podria jo fer-ho servir?
I tant.
Sí? Val, què he de fer?
Doncs aleshores necessites un mòbil.
Mòbil.
Llegir un codi QR que et portarà el vídeo.
Perfecte.
Exacte. Així.
Posem així. Ai.
T'animo que vagis donant voltes perquè et trobaràs informació en els 360 graus.
És increïble.
Si mires amunt, veuràs la llum com entra a través del mar.
Bestial, eh?
Sí, és una experiència.
O sigui, ara un nano en una escola està aprenent a través de la realitat virtual. Clar, d'aquí uns anys potser la realitat virtual podem veure classes des de casa. Amb la qual cosa no farà falta ni venir a classe.
És possible, no. Jo no m'atreveixo a dir cap canvi, perquè a mi em diuen això fa 10 anys i al·lucino. El que passa és que jo espero que no, perquè per nosaltres tot això té sentit si hi ha un component emocional al darrere. O sigui, els alumnes els hem de formar que utilitzin totes les tecnologies, amb el llenguatge de programació, amb les xarxes socials, amb crear identitat, però també els hem de formar com a persones i emocionalment estables i forts, perquè un dels problemes que tenim a la nostra generació és que no hem estat educats en tota la part de tecnologia.
Zero.
Obviar la tecnologia amb ells, que és el gran dilema. Nosaltres apostem clarament que sí, perquè si nosaltres els anem educant en aquest sentit, potser formem ciutadans del futur que són més competents en aquest àmbit.
Va passar una cosa, que és que per culpa de la tecnologia jo escric pitjor.
Tothom.
Sí? És a dir, la lletra la tinc molt pitjor. Jo recordo que tenia una lletra, mai he tingut una lletra preciosa, però tenia una lletra, diguem-ho, que...
Sí, intel·ligible.
Sí.
Bueno, això és el que passa quan tens una habilitat adquirida que no l'exercites prou. Escriure no és una cosa natural.
No.
Pensa que ens passem molts anys de la nostra vida aprenent a escriure.
Sí.
Per tant, és una cosa que, escolta, costa molt, però també ens en anem oblidant.
La innovació, peti qui peti, passa per la tecnologia dins de les aules?
No necessàriament, perquè és això que dèiem. O sigui, si tu d'entrada ja poses uns iPads o un sistema de reconeixement de veu que el que fa és transcriure el que diu el professor i posar-t'ho en un text, esclar, deixes d'escriure. Llavors diuen, esclar, és que ja no escriurem perquè tindrem tot amb ordinador. No, escolta, escriure és important per aclarir-te les idees, perquè si tu ets capaç d'escriure amb les teves pròpies paraules allò que acabes de sentir, vol dir que ho has entès. Per tant, hi ha moments que no hi ha d'haver tecnologia a l'aula. A Silicon Valley en trobem molts exemples. Molts dels pares tecnòlegs es guanyen la vida i tenen grans empreses. Steve Jobs n'era un, Jack Dorsey un altre. El que fan és portar els fills a escoles on no hi ha tecnologia. Perquè els pares que ens dediquem a això són molt conscients del poder transformador d'aquestes tecnologies. Ja no dic ni en positiu ni en negatiu, transformador. Llavors, com que hi ha coses que són el bistec i la verdura que has de fer sí o sí i has de menjar en la teva dieta digital, i hi ha coses que són les patates i les llaminadures, aquestes són molt fàcils. Aquestes, la canalla, hi arribaran de petits. O sigui, aquells vídeos que pengen a internet o els pares que et venen explicant, mira, és que la meva filla té 3 anys i ja sap fer anar l'iPad. La teva filla no té cap mèrit. El que té mèrit és el que va dissenyar l'iPad i la interfície, que fos tan fàcil com perquè un nen de 3 anys la pugui fer servir.
Clar.
Soc a Silicon Valley i vaig a visitar l'escola Waldorf Peninsula. Tres quartes parts de les criatures que hi ha aquí dins estudiant són fills de treballadors de Google, Yahoo, Apple, eBay o Hewlett-Packard. I una dada sorprenent és que aquí dins els nanos no poden entrar a telèfons mòbils ni es poden utilitzar tauletes ni ordinadors. Doncs sí, senyors, els que han creat, els que han dissenyat, els que han parit els estris com aquests són precisament els que han decidit allunyar les seves criatures de la tecnologia. Nice to meet you.
Hi, nice how are you?
How are you? Clar, aquí entres i el primer que veus és una pissarra, tot de fusta, un piano, quadres... Clar, aquí no veus ni una tauleta ni un ordinador. Sorprenent.
It's not about no technology for the... because like we don't like technology, the technology is bad. It's because technology does not serve the children at that particular age. So at this age, the children need to be engaged with things that are very physical and they need to work with all their senses. The biologists tell us we have 16 different senses in our body. And we need to engage those senses if we want to learn something. That's how children discover the world. If you work on the tablet, you actually limit those inputs. You know, it's a small space, you just do things with your finger, and that's, you know, that's about all you do. So it's a matter of engaging the children in learning.
Una cosa que sorprèn molt, això està enmig de Silicon Valley.
Yeah, so about 75% of our families have at least one parent who work in technology. Yeah, it can look surprising at first. So I worked for Microsoft for many years and also for Intel, and I had my own startup company at some point, and I've been also helping other startups.
Això vol dir que al cap d'uns anys, vostè després de treballar a Intel, de treballar a Microsoft, va veure que potser necessitava explicar als nens que això que hem creat està molt bé, però que hi ha un altre món que hem de recuperar.
Yeah, so when I worked in technology for many years, then I had children. And then my initial thing was to just give a lot of technology to my first child, my son. And then I saw that it wasn't what he needed. You know, he was doing these creative plays, he was inventing things, he was playing with, you know, a little piece of wood and he would become a car and he would create things and imagine things in his head. And the technology, I realized, was not actually something he was very attracted to initially, but it was something that was going to reduce all of that.
Els estem demanant als professors o als mestres que facin allò que els pares no sabem fer a casa?
Yeah, I think it's the technology has put parents in a very difficult place because they're caught between their own desire to use the devices. And then on the other side, there are a lot of marketing messages that have been pushed at the parents that are actually disempowering them. You know, go with the technology without even thinking of what it does and the relationship with their children that they're losing. And then there's a message also about technology that is addictive. And it's actually very disempowering for the parents because they think they can't do anything. They think that, oh, my children are addicted. You know, there's nothing I can do. And so just imagine that instead of a cell phone, it was a bottle of gin or vodka or scotch. Yeah. What would you do?
Hem vist aquí a Silicon Valley que hi ha famílies que no utilitzen la tecnologia ni a l'escola ni a casa. Aquesta obsessió dels pares està afectant la feina d'altres persones. He quedat amb la directora d'una agència de cangurs d'aquí dels Estats Units, aquí de San Francisco. Per què, us preguntareu? Perquè aquí cada vegada hi ha més famílies que prohibeixen l'ús de la tecnologia a les mainaderes. Yeah, they're invincible and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid. Like the cool kids.
Saima.
Hi,
how are you?
Good,
nice to meet you. How are you?
Good, thank you.
Tu ets directora d'una agència de cangurs on ja per contracte han prohibit als pares l'ús del mòbil a les noies. És veritat això?
Yes, that's right. I don't know if it's just Silicon Valley or all of America or all of the world, but we're seeing more and more the use of technology and how the children are using the technology is very important to parents. And so it becomes part of the contract. Can they use it one day, 2 days, 3 o'clock to 4 o'clock, 9 a.m. to 10 a.m. It's they want to really make sure that they know how much screen time the children are getting.
Clar. Per tant, ara el que heu de fer és amagar tot el que sigui tecnològic.
These rules are definitely in a very common. No phone on the dining table, you know, at family time.
Per tant, vosaltres us correspon fer allò que els pares es veuen incapaços de fer.
Yes, so as a nanny agency, we have to make sure we have the responsibility of educating our nannies. There are some great associations like the US Nanny Association, the International Nanny Association, and they provide nannies with best practices, you know, how best to handle your contracts, if the contracts include screen time, how to navigate using those contracts.
Perquè això també significa que és una manera de seguiment també sobre el que fan les nannies.
Yeah, I think that's what's becoming most tricky is sometimes there can be unnecessary judgment on both parts. You know, why is the nanny using the phone in the park? Or why is the mom using the phone in the grocery store? And we have to have a balance and we have to be a little respectful of each other.
Però és veritat que en un parc hi ha pares que fins i tot han filmat a les nannies per si utilitzen el mòbil quan les nannies no poden utilitzar aquest mòbil?
Yeah, unfortunately, this awful term called the, you know, the parent police or the nanny police, it comes from a good place. They want to make sure the children are protected, but it becomes very judgmental. And even 3 seconds on your phone and it's like, you know, they're taking a picture of you, they're posting it online, and we need to be a little more compassionate, I think.
Tu tens criatures?
I do. I have 3 children.
De quines edats, si es pot saber?
So they a son who's 8 and 2 daughters who are 10 and 12.
Com ho portes tu? Què fas tu?
It's difficult, and being in Silicon Valley, we are sometimes the first people that hear the new technology. So we monitor, we make sure that the children have set screen times. But I can give you an example. We were recently in the Apple store and the gentleman there, he asked me about my 12-year-old daughter and he said, does she have a phone? And I said, she doesn't. And he said, don't do it.
And I was in Apple Store.
I was really surprised because, you know, and he was very understanding and he said, she's going to get one, whether it's in high school or, but, you know, it can be very tricky if the children don't know how to navigate their phone. I think we need a lot more education, a lot more research and a lot more understanding. When should children be allowed to have screens? We don't really know. How much is too much screen? We don't, you know, there is some research, but we need more education on that.
Està passant una cosa, que és que hi ha moltes escoles que diuen no volem tecnologia, fins i tot, hi ha altres escoles que diuen no, des de ben petits tecnologia, i mentre estan allà al mig, no només hi ha les criatures, sinó que estem els pares desorientats. Hi ha algun camí correcte?
No sabem quin és el camí més correcte, però el que sí està clar és que els extrems mai acaben de ser del tot bons. Vull dir, només tecnologia o molta tecnologia des de ben petits els treu de moltes experiències vitals i sensorials que seran imprescindibles també a la seva vida. I no tenir res de tecnologia, a veure, el món dels adults és tecnològic. Per tant, en algun moment o altre s'ha d'introduir aquesta tecnologia en els aprenentatges. Però el que sí que està clar és que fins als 5 o 6 anys no hauria de ser el fil conductor de l'aprenentatge, no hauria de ser la tecnologia, i a partir d'aquí s'ha d'anar introduint a poc a poc. Clar, a poc a poc què vol dir? Clar. I aquí està la gran incògnita.
Tecnologia, sí, tecnologia, no, en una escola.
Technology, of course.
Vostè promou una revolució educativa. No té por que aquestes criatures acabin totes addictes a una tauleta, per exemple?
tecnologia sí, tecnologia no, és aquest el gran debat que hi ha a la majoria d'escoles d'arreu del món. El que és cert és que la majoria de alumnes que hi ha en aquests moments han nascut tots en l'època de la tecnologia. Són els que han estat batejats com a nadius digitals. Precisament la persona que es va inventar aquest concepte, nadius digitals, m'està esperant. Es diu Marc Prensky. Hola, Marc.
Hello, Jordi.
Li preguntaré directament. El debat és tecnologia sí, tecnologia no en una escola.
If you want to live in the future, if you want your kids to live in the future, technology, of course. Technology is part of your hand now. It's part of your body. But what the kids need for the future is not that. What the kids need is to be very integrated with technology.
Tal com tu expliques, el sistema educatiu actual salta pels aires, és vell.
Of course. We have a system that was created a couple of hundred years ago for those times, and we've improved it a little bit. But we have different people now. So I see our young people as empowered. Because they have the technology, they can do things that you and I could never do when we were young. They can do things in the entire world. They can improve things. They can create things. And we need a system that works for them. Because in 20 years, this will be a billion times more powerful. It will be built in, probably, in a chip in your body. It will be connected to trillions of sensors everywhere in the world. That's a different world.
Em puc imaginar com seria una classe per vostè? Una aula?
First, no classrooms. So if you have a building, because we bring kids into the building to be safe, there don't need to be classrooms with a teacher and 30, 40 kids. There need to be places where kids in teams can do projects. The kids work very much on their own, and the teacher doesn't have to be for these kids. The teacher is a coach. The teacher comes up and says, how can I help? What do you need? What's missing?
Que va més enllà de l'escola. Hi ha molts pares i moltes mares que estem molt preocupats per si els nostres fills estan molt de temps amb un ordinador o amb una tauleta o amb un telèfon mòbil a casa jugant i són nens petits. A l'escola vostè diu que no és un problema. Tampoc ho és un problema a casa?
When I see the kids using their phones all the time, I don't see addiction. I see preparation for the future.
Però no hi ha ningú que sigui addicte a una pissarra, ni addicte a un bolígraf, ni addicte a una llibreta o un llibre. En canvi, no té por que aquestes criatures acabin totes addictes a una tauleta, per exemple?
There are plenty of people addicted to books. We call them academics. That people were, in the very start of books, people were very afraid because kids would go off into a corner and read the book, and parents got scared. No, every time something changes, when television happened, when all these things happened, every time we get worried, oh, addiction, addiction, we confuse really likes and uses a lot with is addicted to. No, they're not the same thing.
Em pot llegir en veu alta aquest text que hi ha aquí, sisplau?
A study warns that kids' literacy and language skills suffer with screen use, and MRI scans of their brains appear to back up the findings. Yes, there are skills that were important in the past because only humans could do them. Reading is one of those skills. Literacy is one of those skills. Of course the brain is going to change. Of course we're going to get better. And this is what leads me to the next thing, that machines are getting better at other things that humans were better at. The machines can do critical thinking. The machines can do project management. The machines can connect ideas. The machines can write music. So all of these things that used to be human, and we say they're going to be lost. No, we don't lose them. We delegate them to the machine part of us. So what's left are the things that the machines don't do at all well, like dreaming, like imagining, like feeling, like respecting, like empathy and ethics, persuading, creativity, being unique, and accomplishing things that make the world better. That's what humans are going to continue to do well. So it's silly to say that their literacy is less. Their literacy is less if they don't have the machine with them. Of course, that's what's normal. What's happening is we are just becoming bigger people, and this is a new part of us.
Li he dit que crec que he conegut avui l'home que estima més a les màquines que he conegut mai. I està molt bé que dins d'un món que tenim grans dubtes hi hagi algú que tingui tan clar aquest pensament optimista, que molts cops nosaltres el portem al pessimista del món de les màquines i del món de la tecnologia en les escoles.
Thank you very much.
What a pleasure.
Thank you.
He vist escoles molt diferents. Aules tradicionals, cursos online, alumnes asseguts 8 hores en un pupitre i d'altres que des de casa seva, a més de saber quin país, fan classe a les millors universitats del món.
Hi ha algun camí correcte?
Hi ha mestres enamorats de la tecnologia, mestres que la rebutgen de ple. Cada escola està apostant per introduir a major o menor mesura tota aquesta tecnologia a les seves aules i fins d'aquí uns anys no sabrem qui l'ha encertat.
No sabem quin és el camí més correcte.
Fins aleshores, als pares no ens queda un altre que confiar a cegues i pensar que estem donant la millor educació als nostres fills per poder afrontar un món cada cop més tecnològic on ells seran els protagonistes.
El sistema educatiu actual salta pels aires.
Un món cada dia més accelerat i on és més necessari que mai ensenyar a prémer pausa de tant en tant i pensar. I aquí al mig, quin paper ha de jugar la tecnologia a l'aula? Ha de ser un suport? Una eina? Podrà algun dia acabar substituint el mestre? Tinc molt clar que no. La tecnologia ho pot fer més atractiu, més còmode, més ràpid, si voleu, però mai m'atreviria a dir que pot fer-ho millor que un mestre. Això sí que, de moment, i per sort, no pot ser.
Thank you.